Fabricació pròpia.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que...
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Entre els girasoles que ens proposa, que ens proposava fa uns anys Rosalén, la cantant Rosalén amb aquesta cançó que escoltem de fons, per cert dedicada a Pepe Mújica, i enmig de tot el que ha despertat i provocat la política darrerament, fem una cosa, escoltem-lo més a ell.
Y la vida es hermosa. Y se gasta, se va. Y el quid de la cuestión, triunfar en la vida es... es volver a empezar cada vez que uno cae.
Encajo las ideas, reflexión para mejorar.
Doncs sí, potser és això, el que va ser el president de l'Uruguai entre el 2010 i el 2015, José Mújica, Pepe Mújica, anunciava ahir que té un tumor a l'esòfag. Mújica té 88 anys. Va ser president, com dèiem, de l'Uruguai i explicava que li van trobar la setmana passada aquest càncer a l'esòfag en una revisió mèdica. Va continuar dient que serà complicat rebre tractament per aquesta malaltia, però al mateix temps animava a tots a continuar vivint i acabava afirmant que si hi ha bronca, que la transformen en esperança. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Progreso humano.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Presentem l'equip del programa un dia més a la sotsdirecció del Fabricació, Marta Jarque.
Hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, demà és festa.
I...
però no som de Madrid. Si vivíssim a Madrid, demà seria festa i l'altre també.
Aqueducte. Ah, és festa, eh? Però nosaltres hi serem, eh? Tindreu... la Jarque ha preparat un refregit.
Sí.
No, Jarque?
Sí, sí.
Amb
sí, sí.
El millor del millor de la temporada.
Oh, i tant, perquè no us volem deixar sols.
Exacte.
I dijous ens hi tornarem a posar a l'hora habitual.
Doncs vinga, en directe, com sempre, però ara estem en directe, per tant, estem amb tu aquesta tarda de dimarts. El guions, Laura Coromines.
Ara. Què tal? Bona tarda.
Com estàs, Coro?
Doncs fantàsticament bé.
Què tens
fred?
Mira,
jo estic estranya. Jo porto 3 setmanes treballant aquí i vaig començar treballant amb tires. Ara vaig amb un forro polar que sembla que estigui al Pol Nord. Sí, no sé, estic estranya.
Destemplada.
Sí, sí, sí.
Sí, però aquest matí quan has arribat...
tenia una calor que no m'ho podia creure.
Sí.
Avui no sé què ha passat.
Sense ser una mica compartida, no?
Compartida.
Jarque, també sí. Has arribat amb calor.
Això s'enganxa.
Ah, deu ser això. Deu ser això.
Aquí, no sé si té calor o fred, però li preguntem tot seguit. És l'home de la producció, en Francisco.
Bona tarda, Mercè.
Com estàs?
Jo estic content amb les pluges d'aquests dies. I et diria que són... Mójica para mis oídos.
Bueno, va, fora. Tens la targeta, Ferran, o no? Clar, és que s'han quedat. Si primera intervenció...
L'està comprant tothom.
Jo no t'ho compro. Ja t'ho dic.
No m'ho compro ni jo, Mercè.
És clar, però llavors, per què ho fas, això?
Perquè s'ha de treure.
Però és que el Ferran no tenia ni les targetes a punt.
No l'ha vist a venir.
No l'has... mira...
Tarjeta amarilla, la primera del partido.
Perdona, això és que és vermella directa.
Ah,
eh?
Perquè és Mujica, per
és
a mi, Zoyos.
Vull dir, val. Això és horrorós. O sigui, és com la... Anava a dir negra, no. Com la... Ja sabeu que tinc un problema jo amb el vermell. La targeta vermella d'ahir, que li van treure...
Araujo.
Al València,
ai,
no?
Araujo.
Sí, no calla.
Encara penso en el PSG, jo.
Estan havent-hi moltes targetes vermelles, eh? Perquè la semifinal de Champions femenina també, vermella, la del Chelsea, i ahir també.
Bueno, a tu t'ha caigut la groga, eh?
Però a l'obrir la boca, eh?
La pròxima...
Ostres, al carrer.
Al carrer.
Ja m'ho mereixo, ja. Bueno, sí, sí.
Qui no està al carrer, sinó que està a la pinxera, és en Ferran Capdevila, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al Món Digital, i en José Matosas i la Paula Moreno al Món Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Jo tinc un missatge avui per tots els senyores i senyors músics, si us plau, abans de fer una cançó, mireu si algú ha parlat d'aquell tema, no? Feu una cançó sobre les faves. No? Tenim una mancança de cançons sobre faves, si us plau. Gràcies.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Mare meva. Va, abans que arribi l'1 de maig, què passarà aquesta tarda? Doncs repassarem, com cada dia, l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, a veure, alerta a tothom, perquè la Harke avui farà la digestió amb Esther Lorente, que és portaveu a Catalunya de l'Organització de Consumidors i Usuaris,
sí,
que és l'OCU.
Sí, sí.
Marta. A veure, aquesta entitat ha alertat, no sé si us ha passat a vosaltres...
Home, és que, esclar, aquest és el tema.
Aquests dies... haureu notat que potser us ha trucat algú. I, bueno, i a partir d'ara, si això no ho sabeu, heu de dir... O sigui, això de dir sí quan respongueu al telèfon... Marta, s'ha acabat.
No heu de dir.
Ah, no?
Fora, heu de dir que... Heu de respondre dient no. Qui demana?
No.
O i així...
Hola.
Exacte.
Hola.
O digui, que clar, això també és una cosa que s'està perdent, perquè és veritat, aquestes sí, trucades d'espam, fa uns mesos sembla que s'havien regulat, s'havia posat fre totes aquestes trucades, però és que darrerament, avui a la redacció comentàvem, han reflotat i ara ja la...
Ara no podem dir sí.
L'actitud, no, no,
millor
és que...
que no ho diguis.
Per què?
Tu perquè pots sortir mal, molt mal parat.
Home, però...
Perquè si tu dius sí...
A mi em costarà molt, eh?
No, però Francisco, noi, o sigui, si tu dius sí, tu mateix, perquè directament et pot sonar un contestador automàtic i ja l'has pifiat.
I
perquè això són les estafes. No, hi moriràs.
Home,
no
principi, un dia o altre dia sí, altre, però d'això no. El que passa que perdràs calés.
Jo...
És com aquella pel·li de Llamada Perdida, que et trucaven
sí,
i et deien...
Jo deixaria de dir sí.
Digueu, digui.
Digui. Hola.
Qui demana?
Però què passa amb el sí? No entenc res.
Doncs que te fan una estafa i clar, per això...
Representa que tu ja acceptes d'avançada el que ells et volen proposar. Per tant, alerta, responeu si ens esteu escoltant al telèfon, em digui.
Dones el consentiment abans d'hora.
Exacte.
Sí?
Se les pensen totes, Uri.
Ara et dic que no.
Necessites un cafè o alguna
cosa? No, bueno, de sèrie, això en general. De sèrie, una excepció.
Pensava que diries que sí. Harke, parlarem amb l'Esther Lorente. Li preguntarem com podem evitar aquestes estafes.
Digui.
I què hem de fer si ens passa.
Exacte.
Li preguntarem, com dèiem, a la portaveu de Catalunya de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Això serà a 3:45. I abans de les 4, avui a Contrastos, l'espai que tenim els dimarts, analitzarem el tractament que ha dedicat la premsa internacional a l'anunci d'ahir de Pedro Sánchez de continuar al capdavant del govern espanyol. Ui, que m'he quedat. Espanyol. Ho farem amb el politòleg Guillem Porçals i, a continuació, avui, al cacau de les 4, conversarem amb el periodista i escriptor Màrius Carol. L'endemà, com dèiem, de l'anunci de Sánchez, no sé si l'heu vist en les darreres entrevistes, amb l'entrevista que va fer a Televisió Espanyola i avui a la cadena SER.
L'hem seguit, sí, sí.
Que ha donat,
doncs... No ha donat masses novetats, no?
No, perquè ell també deia doncs, que tampoc volia que això fos una, diguéssim, propaganda electoral, però... Avui comentarem amb Màrius Carol la reacció de Pedro Sánchez, sobretot la seva decisió, i és que avui Màrius Carol ens presenta el seu nou llibre, ho hem fet coincidir, dedicat a José Luis Zapatero. Es diu Zapatero, crònica de l'Espanya que dialoga. Un dimarts en què aquí al Fabricació estrenem secció Els Comptes Clars amb la col·laboració del Banc Sabadell, on us intentarem donar les claus per entendre la realitat econòmica del moment. Parlarem dels nostres estalvis, de declaracions de renda, d'inversions, sempre ben assessorats per ells, per la gent de Banc Sabadell. Sí, és dimarts a les 5, toca parlar de ciència amb Joan Anton Català. Avui en Joan Anton ens parlarà dels neutrins, que són les partícules fantasma. A partir de les 5, quan Joan Anton Català ens explicarà més sobre aquestes partícules. I amb la paraula de la Pi Bernat, que per cert, avui és adeu en relació amb el no comiat de Pedro Sánchez, i amb la taula de diàleg, avui amb Roser Pedrós i Aleix Cabrera, parlant de temes que ens afecten el dia a dia, arribarem, si tu vols, a les 6 de la tarda. Quatre minuts, si seran 3:45 de la tarda, ens hi posem i, com cada dia, obrim Realitat Paral·lela. Avui la Realitat Paral·lela ens vols parlar de ratetes.
Anava a dir que sí, però diré efectivament, perquè hem d'anar
sí,
evitant. Exacte, no fos cas que algú ens estigui escaltant, que algú em vulgui vendre alguna cosa. Avui parlarem de ratetes de laboratori, perquè m'encanta el tema d'avui. Perquè un equip d'investigadors de la Universitat Johns Hopkins dels Estats Units han descobert, Mercè, que alguns errors que cometen els ratolinets no són simples errors, sinó estratègies d'aprenentatge. És a dir, mira si són llestos els ratolins, que quan fan experiments amb ells s'equivoquen a propòsit per aprendre. I de pas, també, això ho dic jo, prendre una mica el pèl als científics que, pobrets, els tenen esclavitzats. Des de la Fabricació Pròpia, això és molt fort el que us porto, podem connectar amb exclusiva aquesta hora amb el laboratori Hopkins, que és on s'ha descobert doncs, que, això, que aquests ratolins doncs, diguéssim que els estaven prenent el pèl als experimentants, als investigadors.
Vols dir que els investigadors no ens prenen el pèl?
On, des d'altes hores de la nit, els científics s'han organitzat davant les gàbies, on hi tenen empresonats els ratolins,
sí?
I escoltem ara mateix el son directe.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Els estan cantant això.
Els científics, els ratolins?
Els científics, els ratolins, perquè s'han adonat doncs, que tot és clar. Tu pensa que ets un científic, has estat tota la vida investigant i traient uns resultats de les teves investigacions i ara resulta que potser t'estaven enganyant.
Aviam, potser tu no tens la resposta, però com saben que els estan enganyant i com saben que els enganyen a propòsit per aprendre que els ratolins s'electrocuten amb aquelles coses?
Soc científica, jo.
No, però ja et dic, potser tu no ho sabràs, però...
Economista sí, però científica
economista,
no, encara no.
Economista?
Ciències econòmiques.
I és que, mira, els ratolins pobrets segueixen sent els animals més utilitzats en laboratoris científics.
Això sí.
Això sí que t'ho puc assegurar, com a economista. L'any 2019, només a la Unió Europea, se'n van utilitzar, atenció, 460.000. I, per tant, la possibilitat de que en algun moment o altre acabessin unint forces i rebel·lant-se contra l'esclavitud científica era molt alta. Això és veritat, són molts, doncs com més alta la
pobrets,
xifra, més números.
Sí.
Amb tant experiments, doncs, se'ls hi han acabat inflant els bigotis. Clar, penseu que aquestes bestioletes es passen la vida fent coses molt, molt absurdes.
Molt.
Constantment repetitivament.
Pobres. Sense cap mena de sentit, dins d'una gàbia sense Netflix, que això és avui en dia, això bueno, no sé si algú podria suportar.
Bon
davant de la mirada, a més dels científics, uns tios que van amb bata blanca i ulleres com de snowboard. Estem d'acord? Que dius, però quin
clar,
sentit
clar.
Té?
És una realitat paral·lela.
Si estàs a un despatx.
Sí, molt ben definit.
Sí, sí, sí.
Saps? Clar, pobrets, tenen una existència molt, molt miserable. Fixeu-vos, sense anar més lluny, i això és veritat, en l'experiment que va fer veure als científics que potser les ratetes no estaven sent del tot honestos amb ells. Aquí farem un exercici d'imaginació, val? Perquè ara parlarem d'aquest experiment que els de la Hopkins van dir ep, aquestes ratetes ens estan enganyant.
Ratetes.
Us demano que us poseu a la pell d'una rateta com de peluix, blanqueta, amb els ulls vermells com dues petites groselles, que, i fa dos dies, a més, Mercè, que no et donen de veure. Val? O sigui, tens moltíssima set. I amb totes aquestes circumstàncies, a tu et fan escoltar dos sons diferents, val? L'objectiu és que identifiquis cada so, val? I que en funció d'això giris una rodeta a la dreta o a l'esquerra.
D'acord.
Val? Si gires la rodeta a la direcció contrària a la que es vol que la giris, no hi ha recompensa, per tant, no et donaran de veure. Val? Fins aquí, més o menys, clar.
Bé.
A mi, d'entrada, clar, quan ho he llegit m'ha semblat una mica complicat. De fet, hi ha molts alumnes d'ESO a casa nostra que crec que no se'n sortirien i moririen de set. Sí. No entendrien la dinàmica. I us he de dir que la cosa es complica, perquè l'experiment es va repetir desenes, centenars de vegades, allò que dèiem el ratolinet, pobret, devia estar ja fins als nassos de que li fessin girar la roda, i de tant en tant els científics enganyaven els ratolins no donant-los aigua, encara que ho haguessin fet bé.
Home,
que això és molt cruel.
Clar, no, això no es pot fer.
Psicologia inversa. Els ratolins, amb una mostra d'esforç i capacitat de superació que els humans ja ens agradaria tenir, van reaccionar cometent errors intencionats, és que és fort, girant la rodeta una mica cap una banda, com fent l'amago, i després cap a l'altre per veure què passava. Em donen d'aigua? Sí, no? Doncs giro... Exacte, giro cap a l'altra banda a tope.
Molt bé, molt bé.
Això jo ho he passat pel traductor, aquest experiment, i en llenguatge humà és com si tu, Mercè, vas a comprar un quilo de mandarines i a l'hora de donar les monedes per pagar, el fruiter et fa allò tan absurd de retirar-te la mà.
Oh.
Saps? I tu, en lloc d'engegar-lo a dida i anar a comprar fruita a l'Aldi, que és molt més barata, tu t'atures, val, a la fruiteria, cap fred, i dius, calla, farem prova-error. En lloc d'un quilo, compraré un quart de quilo de mandarines a veure si ara el fruiter també em retira... també em retira la mà.
Clar.
O m'accepta les monedes. Així aprendré com funciona el cervell malalt d'aquest fruiter i seguiré sent un pringat, però, això sí, informat. Experiments que no tenen cap mena de sentit.
Sí.
Ho enteneu? Bé, tot el meu respecte pels ratolins de laboratori, amb els que, per cert, compartim, això és fort, aquesta dada, el 99% dels nostres gens. Imagina't la importància d'aquest 1% de tot el que ens hem salvat. Perquè estarem d'acord que el ser humà, humà, no és feina fàcil. De fet, tenim la sensació, moltes vegades, de ser ratetes de laboratori dels de dalt.
És veritat.
Això és veritat. Però, a diferència de les rates, doncs, nosaltres podem canalitzar la nostra ràbia i indignació fent ioga, així de senzill.
Això va molt bé.
I això elles no poden fer-ho, perquè un laboratori
no tenen
música no. Així com de meditació, ni tenen les esterilles aquelles per fer els estiraments.
Bueno, tenen allò, com es diu?
La rodeta de hàmster.
Fer pobrets, però no, clar,
això
vas
poc,
a parar.
Això no tens, no tens ni per començar. Com dèiem, tot plegat es tracta d'un estudi de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, als Estats Units, popular, entre moltes altres coses, gràcies a la sèrie House. I és que el doctor Gregory House va obtenir el seu títol com a doctor amb especialitat en malalties infeccioses en aquesta mateixa universitat.
Mira.
El doctor House, recordareu, interpretat pel gran Hugh Laurie, que, per cert, ens ha deixat frases memorables. Jo em quedo amb un parell. Per exemple, la meitat de les persones que salvo no merecen una segunda oportunitat.
Noi.
Això ho deia House. O, si no quieres una respuesta sarcástica, entonces no hagas una pregunta estúpida. Aquesta segona, Mercè, es veu que li va xiuxiuejar a cau d'orella un ratolinet de laboratori de la facultat, perquè es veu que són molt intel·ligents.
Ai, és que no els hem de menystenir, els ratolinets.
Pobrets, tot el nostre respecte.
Fins als bigotis, Harker.
Ui, tant.
3 minuts que passen de 3 quarts de 3 de la tarda. Anem cap al Francisco Vera, que vull dir el pap. Que avui és un poc cedit, això, que és un dimarts en regust
de divendres.
De divendres.
Val. Anava a intentar fer una broma, però tinc targeta groga.
Estic
apercebut.
Estàs jugant.
Peus de pol, morir.
Si acumulem targetes grogues, també hi ha un programa que no podem fer. En plan,
5
targetes grogues és una vermella i següent dia no pots venir.
No ho provis. No ho provis.
Mira, ja la té la mà.
No
t'entén la sort.
Exacte.
Va, hi ha un tema que em preocupa,
des de ja fa temps, i darrerament hem estat testimonis d'una sèrie d'esdeveniments que han provocat un augment exponencial del meu neguit vers aquest subjecte, que no és altre que l'ortografia. Cada cop ven menys fàcil les paraules. No us passa?
Com?
Us costa... Words don't come easy. Que us costa...
No et venen al cap.
Us costa escriure.
Però per què no trobes la inspiració o per què pot ser, Francesco?
Per on vas?
Jo voldria entomar la meva culpa, perquè seria molt senzill mal parlar de les noves generacions que no saben escriure o de les faltes ortogràfiques que trobem cada dia als diaris digitals que tenen corrector. Mm-hmm. Els ordinadors,
yeah.
I tot i això, hi ha faltes d'ortografia.
És veritat. A vegades, això també tindria tot el sentit del món. Per exemple, Mercè, si tu, per exemple, trobessis falta els guions que, faltes d'ortografia als guions que t'escrivim, que ens traguessis targeta,
no,
també.
Home, això no es fa. No, perquè, o sigui, faltes d'ortografia en pot fer tothom, llavors.
Sí,
ja, a veure,
però
si és una falta...
d'esmenar una mica.
Sí, tens tota la raó, però si és una falta molt, molt, a veure...
Mira, us puc explicar
lleugereta.
Un secret.
Ai...
Sí, jo celebro que no m'hagueu pillat,
que
pot
no
ser que
tu
ho hagis fet, però jo llegeixo els guions i sense voler corregeixo les faltes. És que no ho puc suportar. Però és que em passa...
Això
bravo, bravo, bravo.
Em passa de manera intrínseca, eh? Això és una mica... Bueno, el Virgili segurament també ho celebraria.
I tant. De fet, en Virgili de tant en tant envia comunicacions internes, no?
Què vol dir de tant en tant?
Espera't, que la parada vibra, allò.
Que s'encén el telèfon.
D'un temps ençà estic patint una regressió de l'excel·lència ortogràfica que antany em caracteritzava i estic preocupat. Jo també m'equivoco, Mercè. I força, eh? I no és perquè a vegades escrivim molt ràpid i llavors se't colen lletres que no... No, no, és que estic perdent...
facultats.
L'oremus. Jo sóc fill de professora de català,
sí.
I a casa els dictats amb zero faltes es donaven per descomptat.
Ja.
O sigui, això...
No es premiaven, que...
no,
era el normal.
Per favor, per favor.
Clar.
Quan hi havia sopa de lletres, era festa grossa. Alimentàvem cos i ànima, tot repassant els pronoms febles, amb combinacions com doneu-los l'así.
Ui.
I érem feliços com una truja de farta revolcant-se pel fang amb les lletretes i anar fent paraules. Però amb l'aparició dels telèfons mòbils, la cosa ha anat pel pedregà. Primer van ser els SMS, amb abreviatures impossibles per estalviar caràcters. Us en recordeu d'això, que havies d'escriure paraules sense vocals?
Encara hi ha gent que ho fa.
Ui, tant.
Encara hi ha gent que ho fa.
Home, però ara potser alguna vocal...
Sí, sí. Clar, és que allò anava... pagaves per caràcters.
Clar, i llavors havies d'estalviar... Em feia molta ràbia quan ja ho tenies i l'última lletra era segon de mensatge. Dius, ostres, això que eren 0,25 o alguna cosa així per missatge.
Duríssim.
Ara me'n recordo. Ara, amb els smartphones, ha vingut la tecnologia aquella que completa els textos tan bon punt escrius les primeres lletres d'una paraula.
Sí.
Poses, no sé...
Què poses?
Ca... I et posa ra, cara.
Això no ho puc suportar, no? Eh?
I tu vols posar ca, per exemple. I, per exemple. I t'autocompleta una cosa que no... I tu vas tirant milles...
Tu segurament t'autocompleta la segona, sí, perquè és la que utilitzes,
sí,
més.
Normalment.
Ho teniu, això? Ho teniu aquí?
El WhatsApp?
No, jo no.
Ho,
això
ho he tret.
Autocompletar.
Ho he tret.
Però que WhatsApp, quan... dius?
Sí.
Jo crec que no.
La millor opció del WhatsApp és aquella que et posa com les opcions bones a sota.
I tu, sí, i tu tries.
Cas, pots triar.
Exacte. Ah, sí.
No tinc res, això.
Ara ja no sabem si el mode imperfect indicatiu, aquells verbs que acaben amb la terminació ABA... van en B alta o B baixa, perquè se'ns barreja el català i el castellà. Treballava, jugava...
No se m'ha barrejat mai.
Però, clar, tu no, però... perquè ets de Terrassa i ets gent de bé.
No, però això
passa, això.
Sí, això té raó, Luri. Clar, és que nosaltres venim d'una generació, jo penso ara en la generació de la meva mare, que el català... poc li van ensenyar a l'escola, malauradament.
Això és veritat.
I, bueno, i aquests aves, o, per exemple, ahir parlàvem del abans, que ho escriuríem V... Saps?
Com abans informatiu o abans d'antes?
Abans d'antes, clar, però tu imagina't.
Sí, sí, clar.
Aquestes eines com el corrector de WhatsApp els, sí, hi pot ajudar.
S'ajuda, i escriuen bé, eh? I és veritat que a casa s'agraeixen molt les correccions, de la mare. Quan fa un error li dius, ostres, gràcies per dir-m'ho.
Sí, clar, que és veritat, això. I què m'han dit dels pronoms febles?
Ui.
Sabeu si el guió precedeix l'apòstrof o és a l'inrevés?
El pronom feble està en perill.
I, de fet, les institucions que haurien de garantir la bona salut de la llengua, com ara l'IEC o la RAE, el castellà, han permès la desaparició dels accents diacrítics, cosa que jo em resisteixo. A mi l'autocorrector m'ho fa, i quan envio correus des d'aquí em diu son, no, no va amb accent. Doncs jo el poso amb accent i apareix aquella ratlla sota, vermella, que indica que estàs escrivint malament.
Sí.
Jo dic intro, endavant, m'hi revelo. O l'acceptació de mots com ara whisky.
Whisky.
Escrit amb G en comptes de W-H. Amb dièresi a la U, això sí, aquesta seria la línia vermella que estableix la RAE.
Sí.
La dièresi. I la terminació qui de whisky, escrit amb Q-U-I en comptes de K-I-Y. Això, si ho busqueu a la RAE, ho
així.
Trobareu. Whisky. Ja em va acabar de tocar el Boraviu, la conclusió del filòleg Pau Vidal a l'entrevista digestiva que li va fer la Marta fa uns dies. El dia que ens van fer ressò de les proves de diagnòstic de primària i ESO, que s'havia decidit no restar punts per a faltes d'ortografia. Perquè es veu que, si no, no prova ja ningú.
Vidal estava, doncs el que tu dius, no?
Sí.
Francesc estava a favor, no, Jarque?
Sí, sí.
Vull dir que ell tampoc, a favor.
Exacte, ell deia que si és una prova de matemàtiques no té cap sentit que tu treguis punts a l'alumne perquè ha escrit una frase amb faltes d'ortografia.
Cap sentit, i tant. I si és una prova de català i hem de parlar de xifres, doncs les podem escriure malament perquè no tenen res a veure.
Exacte, si vols dir 4 i poses un 2, no passa res.
No passa res. Es veu que ens hem de resignar al fet de l'ortografia deixarà de tenir cap mena de valor. Doncs ja que no podem apel·lar a la voluntat de fer les coses ben fetes, d'escriure bé pel sol fet de preservar la cultura i la llengua, avui us proposo recórrer a l'humor, però també a la vergonya. Aviam si així ens posem les piles d'una vegada. Hi ha gent que escriu d'una manera que li hauria de fer vergonya.
Ui.
I ara us porto uns exemples que potser fent hi-hi-ha-ha, però també una mica de vergonyeta.
Vergüenza, és el
vergüenza.
Que és vergüenza.
Sí, sí.
No l'he
pillat. Potser així li donem la volta a l'assumpte. Us porto un recull d'errors ortogràfics circumscrit al món de la cartelleria d'establiments que haurien de fer enrojolir el més analfabet. Comencem amb un clàssic dels castellanoparlants, que és confondre el so de la G amb el so de la X. Aquí teniu a la imatge un supermercat on estan venent lleixiu i el cartell posa lleixiu Neutrex. Ja llegirem Neutrex. En principi, llegir l'etiqueta del lleixiu no ha fet mai mal a ningú.
No.
Fins aquí, tot correcte.
Veure-te'l és una altra cosa, però llegir-lo...
Però si saps llegir...
Exacte, no te'l veuràs.
Bueno, és clar, ho posen en català, eh? Vull dir, la intenció...
Potser és enverinada.
Exacte.
Seguim amb un festival de la B alta i la B baixa.
Ui.
Aquí podem veure en aquest establiment com posa Abrido. Almenys sí que és la B alta per davant de la R. Això aquí ho respectem. Diu Vendo Barato. I Vendo és en B alta i Barato és en B baixa. O sigui que...
Hòstia, ni una.
Però és això, almenys Abrido, que no hauria d'existir a cap galàxia,
mai.
Ho ha posat la B alta per davant de R. Això ho tenia present. També hi ha qui posa cartells per la ciutat venent articles de segona mà, com és el cas d'aquest comercial de videojocs i consoles que ven Xbox 360, la Wii, W-I, i aquí posa PlayStation.
No!
PlayStation 2.
Dos.
És la 2, la que ven. Bueno, la PlayStation 2.
Clar, és que a veure, escriure en anglès a vegades també costa.
Però és curiós que Xbox i Wii ho hagin fet perfecte.
Té menys lletres.
És complicat, eh?
Clar.
Wii amb dos, que clar, pots tenir el dubte de si en porta
dos o una.
Perdona,
Xbox.
Xbox, també.
Impossible.
Haig de dir que el cartell reprodueix perfectament els logos. Potser el de PlayStation és més complex de reproduir.
Sí.
Saps? Ell potser reté la imatge i no les lletres. I també és veritat que té més lletres PlayStation que Xbox o que Wii.
Mira, perdona, tu ara rius d'això, però és que les comunicacions de l'Ajuntament... L'altre dia m'han dit... No pots aparcar la moto ni aquí ni en vorera per una gravació, que això és un altre tema. Mm. A Gràcia cada vegada podem aparcar més perquè cada dia hi fan pel·li, hi fan pel·lícules i gravacions. Sí. Bueno, en vorera posava. Què vol dir en vorera?
És una persona, en vorera.
Ho vaig corregir, eh?
Ho vaig posar... I com ho vas fer?
Vaig agafar un bolígraf, que sempre duc a sobre, i vaig... Vull dir, potser no ho feu.
I no vas escriure un petit...
Sí, després vaig afegir un hashtag, allà mateix a la mateixa
pròpia.
Senyal, i vaig posar, parlem bé el català.
Molt bé.
Home, a mínim, si ens han de multar, que ho facin en català correcte. Ara,
perdó, i això dius que és de l'Ajuntament de Barcelona.
Ui, tant.
Ens multin normativament.
Bueno, què vol dir no aparcar amb vorera?
Clar, malament. Va, sí. Francisco.
Mira, un altre cas de bona voluntat, que ven allò que no pot proporcionar. Diu, invitación...
Ui.
En ve alta.
Aquesta és forta.
Sí. Diu, a totes les mamás que tengan niños menores de 4 años que existen al programa. és un programa que tienes que existir, que és d'educació inicial.
Sí, sí, perquè val? Avançada no.
Vull dir, és una educació com molt bàsica que no hem arribat encara al moment de... Bueno. De l'ortografia. I acabem amb l'únic establiment del planeta que convida a fer ús dels seus serveis, si és que això és el que proposa, que no em queda molt clar, perquè hi ha molts bars que diuen el servicio solo para los clientes.
Sí.
I aquí diu servicio y higiénico. Són tres paraules diferents.
Com?
Servicio y també, también, higiénico.
Higiénico.
Sí. En un món on tot va tan i tan de pressa, potser hauríem de frenar una mica i mirar d'escriure i parlar bé, perquè ara que tenim smartphones i autocorrectors i, per tant, tenim totes les eines a l'abast, resulta que és quan parlem i escrivim pitjor.
Mira, doncs t'aplaudeixo 100%. Buidem el cap de buidar. El Francisco, i amb el senyal d'horaris que ja han passat, hem arribat al punt de les 3, tirem cap a publicitat, a fabricació i a la tornada. Sir Buffalo George... Penúltima hora.
Ai, ai, ai.
Ui.
A veure, i la papeta, com va anar? I què passarà avui?
Ara, ara.
Això.
Què passarà avui? Doncs penúltima hora des de la bodega Papeta amb Buffalo George. Ara tornem.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan van començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el himne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen de les 3 de la tarda, res, digui als oients que si seguiu la caravana no heu de patir, que ve l'ambulància. No heu de patir.
Ha arribat l'Olma. No.
Pobre Olma Giró, l'hem vist ara. Es troba bé, perquè aquest
sí,
matí...
Sí, no,
Harker,
ha passat rient.
Ha patit, pobreta.
Home, és que me la poseu a un vaixell...
Al barco, doncs, i ha patit, pobreta, doncs bueno, s'ha marejat.
Passa a les millors cases, això.
Ànims, Olma, sí. Passa molt malament,
Es troba bé, que ara l'hem vist, feia bona cara. Tu, Harker, com que ja tens experiència amb aquestes
sí,
coses...
Sí, ara jo em marejo sempre.
Ai.
I bé,
sí, bueno, bé, vaig fent, si ja ho normalitzo.
Gingebre.
Jo el metro em marejo ja.
Que, si és que va el metro... Sí, escolta, va, que passen ja 4 minuts de les 3, penúltima hora del dia al Fabricació. Fa una setmana no us parlava d'una altra cosa.
Ai.
Sí, partits decisius de la Champions League. Prou. Anades i tornades, encreuaments. Quan serà la final? Quan val un vol? Tots allà mirant la Harke la primera per veure vols per anar
sí,
a Londres.
Sí, 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 sí.
Doncs sembla mentida, però avui es juguen les semifinals, arribat el dia, ningú en parla gaire, no sé per què serà. Però avui resulta que hi ha un Bayer de... Tu ho sabies, Francisco?
Jo perquè ho va dir ahir el de Casa Alfredo, eh? Que si no... Que tampoc li interessava gaire amb ell, eh?
A l'Alfredo.
A l'Alfredo Casamanolo.
Sí, sí. Això. Val. Bueno, doncs... I ell tranquil, eh? Estaven tranquils.
No sap ni les copes d'Europa que té el Madrid. Ja no els interessa.
No els interessa.
Ha sobrat.
Doncs que perdin avui. Va. Llavors, Bayern de Múnich, Real Madrid, que comença a decidir doncs el que seria el primer finalista de la Champions. Ara m'ho explicava la Harge, que és a dos partits.
Sí,
no?
Sí, sí.
I el bar de referència de la culerada és la bodega Pepeta. És que no m'agrada gens dir aquest nom.
Normalitza-ho. Culerada.
No puc. De la bodega Pepeta, els culers van a la bodega Pepeta, que mai dona cap partit del Madrid, però aquesta nit resulta que obrirà. Va, ens atén el seu propietari corresponsal oficial de la fabricació pròpia, Buffalo George. Bona tarda.
Home!
Hola, bona tarda.
Buffalo. A veure, com és que obres avui?
Antimadridista que mai.
Clar. Escolta.
Titulars.
Però, a veure, i per aquest motiu és el perquè obriu avui o no?
Sí, sí, obrim perquè m'agrada veure perdre el Madrid. Aviam si l'encerto.
Aviam.
Bueno. Arriscat, eh?
Sí.
Perquè tens un bon pressentiment, tu, Buffalo, avui, de que perdrà el Madrid o no?
Sí, per una raó, que tenia una bandera del Bayern de Múnich de 3x3 metres, que la tinc al carrer, i me la vaig trobar ahir i dic, ostres, és una senyal. I l'he posat... Està penjant.
Hem de substituir la llebre.
Però això ho has investigat, Buffalo? O sigui, d'on ha sortit aquesta bandera?
No, ja la tenia guardada. Jo tinc moltes relíquies guardades.
Ah, sí?
Van sortint, com va sortir la llebre, doncs avui...
Mira, és que ara t'ho volia preguntar com a relíquia. A veure, Buffalo, volem explicacions, perquè la llebre va fallar.
Sí, va fallar.
Bueno.
Va fallar. Es veu que va tindre un virus intestinal.
Pot ser això, ara hi ha virus, ara sí, és veritat.
La llebre va fer molt bona feina, però no se li pot demanar tot.
No, clar.
Jo li volia preguntar al Buffalo si de cara a la temporada que ve renovaràs a la llebre, Buffalo, o passaràs a un altre mulet.
Xavi.
Depèn del resultat.
Depèn del resultat de quin?
Bueno, com per exemple Montilivi.
Ah, contra el Girona. Sí. Quan juga contra el Girona? Que
dissabte.
El dissabte, eh?
Dissabte aquest, diumenge.
Dissabte, crec. Ens ho va explicar el Massim, no? Dissabte, crec. Escolta, pot ser, Buffalo, pot ser que nosaltres agaféssim a la llebre? Perquè l'equip de fabricació va passar per la bodega i es va acabar la sort. Tu has pensat això o no?
Ostres.
Sí. No sé, és que heu trepitjat algú o què?
Va anar així, realment.
Pot ser que haguem trepitjat algú, no?
Però el dia que hi vam anar a fer el vermut, aquell dia...
Vam guanyar 1-0,
eh? Vam guanyar.
Sí, però una mica just.
És injust.
Bueno. Us heu de donar una altra oportunitat.
Això
sí. Escolta, bona entrada vau tenir ahir a la Pepeta o no, Buffalo, amb el Barça-València?
D'un i do pel mal temps.
Bueno, és que Montjuïc no va pujar poca gent.
Sí.
No, els posen els turistes pugen, els de Barcelona no pugen.
Escolta, i et venen turistes a la Pepeta a seguir el futbol o no?
Turistes van al camp.
Ja.
A mi em venen els socis que no volen anar al camp, venen aquí.
I fan bé.
Home, més quan plou.
Sí, home, s'està molt bé allà, la Pepeta.
El menja bé, el veu, i gaudeixes.
No sé, Buffalo, si per aquesta nit tens algun tipus de bateria musical preparada. Quina selecció tindreu per aquest vespre?
No, improvisaré.
Compte, hem improvisat.
Sweet Caroline, clàssic.
Això sí.
Aquesta no falla, Buffalo?
Tinc música de Baviera.
Bavaresa.
The Sound of the Music.
Com de l'Octoberfest.
Que aniràs amb tirants avui, Buffalo?
Què vols dir
amb tirants? Amb tirants tirolesos i...
Ah, molt bé, i pantalons de pell.
Sí, això.
Tinc la meva samarreta, que ja ho sabeu, que jo sóc de dos equips, sóc del Barça i del que juga contra el Real Madrid. Aquesta la tinc preparada per
mi. Molt bé. Buffalo, escolta, la gent encara pateix? O ara ja, amb tot perdut, els hi és una mica igual? Com notes tu?
Ha deixat d'anar una mica, ja no pateixen.
Ja no pateixen.
No. Bueno, tampoc s'està jugant ara tan malament, perquè el dia del Madrid es va perdre no d'una manera aplastant.
Els àrbitres.
No estem jugant tan malament.
Bueno, i ahir vam guanyar.
Sí, ahir van remuntar, ahir la gent estava 1-2 i jo veia la gent que quedava molt de temps per remuntar, o sigui...
Ah, estaven esperançats,
Sí. I del Xavi què diuen a la Pepeta?
Bona.
El Xavi ja no diuen res, ja. Pobret, ja et deixen córrer, ja.
I la llebre què diu del Xavi?
He perdut la meva guerra amb ell, però jo no m'enrosco, jo no puc anar en contra del meu club, m'entens?
Bé, generós.
Si consideren que ha de seguir, doncs pues seguirà i s'ha acabat.
Molt bé, remant a favor.
No puc anar en contra del meu club.
No, això mai. Bufalo, has convidat a la porta alguna vegada, la Pepeta, o no?
Sí. Bueno, ja ha vingut un cop. Sí. Ja va vindre un cop i de moment no el vull, de moment no el vull.
Per cert, crec que va venir a fer campanya, corregeix-me, Jordi, va venir a fer campanya i va guanyar.
I va venir a fer campanya una setmana abans.
Sí, sí, i va guanyar.
I va guanyar. No sigui per la llebre.
Emborratxar amb vermut i va guanyar.
Per cert, a la Porta li agrada el sushi. No sé si també tens opcions de peix cru a la bodega Pepeta, perquè ara que van renovar a Xavi es van demanar un menú de 60 tonelades de sushi per tots. No sé si tu els hi podries oferir, també.
No. Tinc els meus plats mediterrànics.
Mediterranis. Bona truita. Escolta, va, Búfalo, temps i trànsit ara mateix.
Perdó?
Temps i trànsit.
No. Perdona, qui tens al costat? Qui tens?
El temps s'aguanta. I el trànsit, la gent està... Fluido.
Escolta, t'estan xivant les respostes.
Té un apuntador.
És que tinc el Jordi Martí aquí.
Home, Jordi, escolta, i el Jordi què opina del Xavi?
No, el Jordi, què opina el Xavi? El Jordi està en xoc. Està en xoc encara de quan va dir que està en xoc. Yeah. Ho va dir amb el Messi i ara ho diuen amb el Xavi.
I què diu, que guanyarà el Madrid avui o no?
Guanyarà el Madrid?
Tenim confiança amb el Bayern.
Tenim confiança amb el Bayern.
Bé, ens agrada, Jordi. Bé. Bueno, escolta, i mira, ja per acabar, va, Búfalo. Temps i trànsit, ara mateix, a Munic.
Oh!
A Munic, jo què sé, si no surto de la bodega.
No sap el temps que fa a Sants?
Búfalo, quan fa que no surts de la Pepeta?
Un dia que nevar allà, perquè es gelessin els blancs.
Clar.
Un dia que nevar.
Bueno, aquests igualment guanyen. Búfalo, George, va, que continuarem parlant amb tu, com sempre, al Fabricació.
Vale, va.
Vinga, va. Adéu, eh?
Diré, però...
Què?
Si guanya el Madrid, la setmana que ve no em truqueu, per això.
Val,
va,
fem-ho així.
Vinga, entesos.
Fem-ho així.
Salutacions al Jordi Martí. Gràcies, Búfalo, que vagi bé.
Adéu.
A veure, un moment.
Sí.
Però això és intolerable, eh?
28 graus a Munic i sol.
No hauria de fer fred allà, ara.
Mira, a les 9 del vespre, que serà l'hora, és l'hora del partit, si sí. No m'equivoco, 20 graus.
Fito.
A un sol...
No entenc res.
Ai, Déu meu.
No entenc res.
No té cap sentit.
A veure, no sé si feia sol o no amb el viatge que ens proposes avui.
Mira, doncs ho podem anar a veure. Ens n'anem al 2000... 2000?
Va, anem-hi.
La Vanguardia publicava que los catalanes gastan cada vez más en ocio y electrónica y menos en ropa y alimentos. Això el 2000.
Això ha canviat, eh?
Això ha canviat. A mi també m'ha donat la sensació d'això.
L'expert en
moda. O sigui...
Clar, jo ho sap.
I en alimentos. Yeah. Això sí que gastem ara. Perquè gastem més i mengem menys. És la inflació. Voleu que us parli una mica d'economia avui?
Ja en parlarem, avui, d'economia.
En principi, l'economia és el meu tema.
És veritat.
Sí.
Avui no, us interessarà, doncs, entre roba i economia. Segons la Confederació del Comerç de Catalunya, el 2020... Ai, el 2000... Ui, és que...
Què passa?
Se m'ha posat el 20. No sé dir 2000. No sé què ho fa. Ja m'ha costat el primer cop el 2000. Però és que em queda molt lluny.
No, és que... És que clar, 2000 ja
no li queda molt lluny.
I tant. Clar, és que quants anys tenia... O sigui,
un any.
Just vols.
No el devies dir mai.
Clar.
No el vas fer servir, el 2000.
És que potser és la primera vegada que el dius, no?
Clar. Calla, és que potser sí, clar.
Has parlat mai.
Res, en tot cas, que hi havia teatre i Walkman a Mansalva... Clar,
tu en un any devies veure el Walkman molt gran, no?
Clar, enorme.
Devia ser com una pizza.
Jo me'n recordo que els hi vaig demanar als meus pares un Walkman quan ja hi havia MP3, segurament ja hi havia iPod, saps?
Però tu vas demanar el Walkman.
Sí, jo sí, no, mai em va arribar.
Tu ja eres vintage d'aquell
moment. Sí, exacte. Que, per cert, he fet servir una expressió que no sé si és correcta en català, que és a mansalva. Que quan la vaig aprendre...
Si és amb un amic teu que es diu Salva, llavors
clar,
sí.
Jo em pensava que parlaven del Salva tota l'estona i pensava... Sí. Res, em fa riure. La cosa és que... Com que es feien servir...
Perdoneu-nos,
aquí... La targeta ja, verda, eh? Me l'han comprat.
Perdona, està al bar amb la Harge.
Jo aquí ja he dubtat, eh?
Sí, per què? Mira. No ho feu, això.
Jo crec que la temporada que ve, Mercè, hauríem de comprar la tecnologia... Saps?
Tecnologia de gol.
Exacte, per determinar si està dins o fora, perquè això estava molt a la línia, eh?
Sí.
Al límit. Sí. Jugant al límit, Uri Francisco.
Tant li porto cafès amb Ferran, jo crec que em bons ulls.
Bueno, les clavegueres.
Res, quines creieu que són les tendències del consumidor 2000 euro a l'hora de comprar?
Jo t'ho dic.
Digues, aviam.
No, hi ha opcions?
No. Te les dono i te les explico d'entrada. Primer de tot... Ah, bueno, també, però això després de la secció de moda. De moment, cuina fàcil, cuina pim-pam, ¿vale? Es veu que els comerciants de l'any 2000 observen que la compra d'aliments tendeix a espaiar-se perquè augmenten els productes congelats i això fa que es dediqui menys temps a la compra, a l'elaboració d'aliments, i es prefereix el plat únic, el plat precuinat i el servei a domicili.
Plat combinat.
Això sí, el 2000 ja triomfen els ingredients naturals i els productes dietètics, i això que encara no ha començat l'època eco, ni la meitat de la població té diagnòstic d'intoleràncies a l'hora de menjar, perquè, clar... Vinga, anem al següent. Com veieu, hem vestit la secció amb cançons dels 2000, aviam si us són
benvingudes.
Són casa, eh?
I tant.
Pel que fa a la roba, Harke, que ho comentava. Sí.
Què es comprava?
Campanats. La cosa està en què es donava prioritat a la comoditat i al disseny per sobre de la qualitat.
Sempre.
Però, a diferència d'ara, es mirava més la qualitat que el preu. Que això sí
no
que
passa.
No passa. Anem al que és barat, iau. O sigui que còmodes, però pijos. No, és així, això és broma, perquè comprar... O sigui, està bé això de comprar roba de qualitat, perquè aquesta samarreta que et compres potser és més cara, però et durarà més...
És una inversió.
Gastarà, i, per tant, la podràs portar durant més temps. I, amb una mica de sort, no haurà estat fabricat en cadenes d'explotació.
No ho sabràs mai.
Això fa de mal dir.
Perdona, i en aquella època es portaven molt els pantalons de campana.
O els emblancats.
Fins i tot jo em portava pantalons de campana.
Tu també.
Feia goig.
Tu també.
Es tornaven a portar.
Anava així com de funky.
Que són còmodes, eh?
Curs de tiro. Baixos de tiro?
Molt baixos de tiro.
Molt baixos de tiro.
I les samarretes del... Com era aquella marca del JVP?
Era
de... Eh que sí? Allà, portal de l'Àngel, no?
Carlsberg. Jo tenia una... Te'n recordes o no? El polo Carlsberg.
Sí. Jo vaig treballar en una botiga dependenta.
Ah, sí?
Sí, de brandy.
Que no em venguessis una de les samarretes.
Rams 23. No us en recordeu?
I tant. Hi havia molts jocs de paraules amb el logo de Colón. Hi havia una que es deia Colocón. Feien coses d'aquestes.
Ah, sí?
Sí.
Això pla que em queda lluny.
Això a Terrassa no ho fèiem.
Tot per la casa. Els 2000 es manté la tendència a comprar pisos. Incrementa un 20% el número d'hipoteques i es preveu que augmenti les despeses en decorar la casa. I com bé assenyala el títol de l'article, el 2000 també ja estaven rodejats d'aparatos. Diu que el cotxe és encara la màquina mimada, però la comunicació apreta perquè a finals del 1998 el 25% de llars ja disposaven d'un ordinador. Casa meva va arribar... però molt més tard, perquè jo ja era viva amb consciència. O sigui...
Viva amb consciència.
Amb consciència, clar.
Això és bo.
Hi ha molta gent que no està viva ni té cap mena de consciència. No.
Exacte.
I el percentatge aquest, el 25%, que d'ordinadors a les llars superava el dels rentaplats, que era de 20,7%.
Veus?
I l'article preveu que en els propers anys augmentaran l'equip informàtic i de so i imatge de qualitat.
Sí.
El més fort és que no s'imaginen fins a quin punt perquè, oita, vehicles autònoms, impressió 3D a gran escala i assistents virtuals com la Siri o l'Alexa, entre d'altres.
Dream on California.
m'agradava gens aquesta cançó.
Mi tampoc. No.
Què dius ara?
Res.
Mi tampoc.
Sí? Harry, què?
Gens.
I la d'Scar Tissue t'agrada?
Quina és?
Ara no em facis cantar això.
O sigui, la veu d'aquest home?
Aquest home en
no,
directe...
Però... Guanya.
No.
Ah, pitjor?
Sí, pitjor no. Que ha gravat, eh?
Que gent simpàtic. Segur que tu Era, cantes escolta, millor.
Com no. Es diu la cançó famosa dels
Red Hot?
Give It Away.
Give It Away.
Aquesta sí que és bona.
Aquesta
és
bona.
És que, aquesta, és que aquest disco, el Californication, és sí. El darrer treball dels Californians. Però és, a partir d'aquí la cosa ja va...
Va cap a baix.
Va cap a baixada, sí,
bueno.
Sí.
Si repesquem l'article, resulta que certifica el que passa encara ara, que el petit comerç manté la guerra contra les grans superfícies. I en aquell moment temien els efectes de l'obertura del centre comercial de La Maquinista.
Ah, mira.
I mesos després, de Diagonal Mar, per no parlar de la fusió de Prica i Continente, que va donar lloc al Carrefour.
Com?
Va ser aquell any.
Prica i Continente és Carrefour?
Es veu que sí.
Ara em deixes que
es
no
que
sigui
sí.
Contica.
Va ser llavors.
O Prequinente.
Per sort, ha plogut molt des d'aleshores.
A veure, prou. Parem. Sí. Treu-li la barbena.
No he dinat.
No, 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 no. Des de
Mira,
direcció...
Sí, sí, sí.
Francisco, ves una, un... Sí, ves una estoneta.
Vaya, joder, Rafa. Expulsió de qui?
Del Francisco.
Expulsió, però...
Expulsió? És que és Mira, és que et mereixies ja la directa des de la primera.
Ull, Francisco, mucho ánimo y ya recuperas el frontón.
Vinga, va. Per és que jo sort. Crec que sí.
Per sort ha plogut molt des d'aleshores, Suri.
Fins la digestiva, callat, eh? Va.
I el 2024 la gent comprem a la botiga del barri. Només consumim formatges quilòmetre zero. I quan no ens va bé una peça de roba, li donem al nostre cosí xic, oi? Que això també fa molt de català.
El cosí xic.
Que sí?
M'agrada el concepte del cosí xic.
Com menut, oi?
Pensat. Sí, sí, sí. Sí.
Jo no, però tinc, no ho he no, fet mai,
no
això.
No tinc cosí xic.
Jo tampoc. Tinc, jo però... no tinc cosins, per tant no puc fer-ho. Però no heu donat mai la vostra roba a algun
no
familiar? Algun...
No.
Vull dir, estic bé, eh? Tinc nebots.
Clar.
Aquí sí que no, ja els hi començo a donar robeta, però meva.
No ho sabia, això, Harke, veus? Coses
sí.
Que
sí, hi ha moltes coses que no... no
Harke, però
mi, no?
El fet de no tenir un cosí xic, o sigui, t'ha afectat en la teva vida?
Jo crec que
d'alguna
sí.
Manera?
Jo, sí? Jo crec que vols... sí, no? No? Jo crec que és evident, bueno, no?
Vols explicar-ho ara? Tens...
Home, a mi sempre m'hagués fet gràcia, no? Perquè, per exemple, a les festes doncs, de la meva... de quan era petita, que jo, les meves amigues convidaven els cosins i anaven de vacances amb cosins, doncs jo no...
no
quan els amics arribaven a casa no hi havia ningú. Estava jo sola i... Bueno, sí que era, no era senzill.
Perquè tu ets la
havia
petita.
Havia d'inflar jo els globus.
Perquè tu ets la petita, no?, dels teus germans.
Sí, sí. Sí.
Haguessis preferit tenir una vida amb cosins xics?
Sí, home, i tant. Sí. O amb cosins. Encara que em portessin 60 anys de...
Fins a quin punt creus que t'hagués canviat la teva vida, amb cosins xics?
És una bona pregunta. Jo crec que en aquestes alçades de la vida, Mercè, jo estaria... Seria una persona més assenyada, entens? No estaria vivint a un cinquè pis sense ascensor. És que, clar, tot això va passant factura,
saps? Això et passa per no tenir cosins xics. Clar, això ho has reflexionat, eh?
Clar. No tenia ningú per parlar, per preguntar, doncs, potser si era la millor elecció, si no... I la vida, doncs, et va donant cops.
Bueno, i en tu era, diguéssim, com l'última, no? Era l'última...
Sí, sí, després de mi hi havia el buit.
La roba, saps? Ja no podia passar ningú més. Això és així, eh, Coro?
Sort que ets una llançada, Marta. Estic emmalaltint, però brutalment.
Ai, fa, jo no he volgut dir res,
ara
però...
Ara estic suant, de debò.
És que a mi m'heu vist amb un jersei de màniga llarga,
és
vull dir, estic patint.
Crec que començo a tenir febre i no va en broma. És que com es nota que demà és festa? Ja passen aquestes coses, oi, aquí? Que ens posem malalts just quan podem
però vols
descansar.
Dir que té, però si estàs perfecta.
Us prometo, no em trobo bé.
Va, que demà és festa, ja, sí. Però escolta, si
intentarem...
trobes malament, vull dir...
No, tot bé.
Que l'Ester et posi el termòmetre,
Ha sigut de cop, us ho prometo. Costarà de remuntar, això. Curiosament, resulta que el mateix dia de l'any 2007, o sigui, el 30 d'abril del 2007, 7 anys després d'aquest primer article de La Vanguardia, el mateix diari publicava el següent. Los catalanes pueden ahorrar hasta un 23% en la cesta de la compra, según la OCO, que és l'Organització de Consumidors i Usuaris. O sigui, que ara resulta que els catalans tan rates, però encara ho podríem ser més.
Ah.
Però què és el que fa aquest article? Doncs induir-nos al mal.
reivindicàvem la necessitat de comprar el petit comerç al cap de 7 anys, Locut deia, una mica com aquell nen de l'escola Pere Punyetes que et vol fer dentetes, deia, los catalanes pueden disminuir 1.115 euros el gasto anual en alimentación y droguería si se seleccionan los supers más baratos. Doncs molt bé, Ocu. Tu vols viure en un barri on en comptes de la drogueria de fa 150 anys hi hagi un Spar? O que la Maite, que té la roba tan bona i maca i més ella és tan simpàtica, hagi de tancar perquè hi posen un Bershka? Perquè jo no. I que això passi, em sembla un escàndol. La
casa por el tejado. Jo no vull dir res, però d'aquí res la Harry farà la digestió amb la gent de l'Ocu.
Ah, sí? Calla.
Vull dir, calla, no diguis.
Malament, ara.
No, parlaré. No, de fet, no. Això fa molts anys que es
veia. Francisco, prou. O sigui, fora de l'estudi, o sigui, no has mantingut el temps de sanció.
Clar, és doble expulsió.
Doble amonestació.
Vinga.
Va, Francisco. Va, Francisco.
Al carrer.
Vinga, fes la digestió amb l'Ester.
I doble de guions. No?
A pencar, clar que sí. Home. Va, produir.
Escrits a mà, més. A mà. Home, ja.
És que clar, això no es pot permetre, Harke. No. Motiu de fer-se.
Sí.
I per acabar-ho de rodonir, us porto una notícia mig vintage, que és només de fa un any, que es publicaven els 5 productes més robats als supermercats de Catalunya.
Això.
Mm-hmm. Què creieu que era? Joieria de luxe, roba de marca i perfumeria? Mòbils i electrònica, com càmeres fotogràfiques i videojocs o consoles? Vi, embotits tradicionals i formatges artesans? No era res d'això. Els 5 productes més robats fa un any als supermercats de Catalunya són el licor, les escopinyes, la xocolata, el cafè i les fulles d'afaitar. I ara que ja en soc grandet, que m'he tirat a
mala vida. Escopinyes van molt cares, eh?
Bueno, van amb alarma totes ja.
Això és fortíssim,
sí.
És que fa mal d'ulls i tot, eh?
Sí.
Segons l'article publicat al diari Ara, en general, els productes preferits dels lladres són els locals, els gourmet, força cars i, sobretot, fàcils de revendre. Petits, fàcils de transportar. I sí que és veritat que, en cas de robar-los, el preu del cistell baixa considerablement, és clar. Però sabeu què és el producte que romp com a preferit dels lladres a Catalunya? El cava.
Com? El cava.
És que som uns bergants, els catalans. No ens en podem estar, ho hem de celebrar tot, fins i tot en l'acte de robar. Perquè què se celebra a casa vostra si no és en casa? A casa meva, res. Es veu que hi ha gent que s'ha arribat a endur 12 ampolles de cava. Una persona sola, eh? Amb brides lligades al cinturó, una jaqueta llarga i au. T'ho imagina't totes les ampolles explotant de cop. Exacte. Es veu, res, això, que gent que no hem de robar, no s'ha de robar en supermercats, molt menys el petit comerç, de fet, no s'ha de robar ni que sigui legalment, inflant els preus del súper un cop i treballes, eh?
Apa, ja ho tenim.
Qui és el lladre aquí?
Qui és el lladre?
Escolta, el Francisco segur que no, perquè el tenim allà...
Ai, l'Uri ens roba el cor.
A la gàbia fins... Sí, clar.
Això sí que ho té.
Uri, ha produït, tens el telèfon aquí dins, eh?
Com un boig.
Ai, bueno, escolta...
La pobreta està reflexionant, s'està prenent uns minuts
Pepe,
de reflexió.
Mujica, eh? Que he dit Mujica abans. Saps que jo sempre et porto la vida pensant que era Mujica?
Ah, sí, eh?
Sí, però ara la Jarque m'ho
ha dit. Això també ha passat amb un càmping de Platja d'Aro.
Càmping? Platja d'Aro?
Cala Gogó. Hi havia, em sembla, l'Uri que li deia càmping Cala Gogó. I jo vaig dir, Curi, és Cala Gogó. I em diu, com?
Calagogó.
O van al revés. Ah, veus com ho estic explicant? Ja dic, a vegades que hi ha coses que et fiques al cap i no
surten.
I no sonen així.
Escolta, fem una cosa. Gràcies per la vintage.
A vosaltres sempre.
Coro. I 2 minuts que ens separen de 3:45 de la tarda i hem de fer la digestió.
Doncs avui ho farem amb l'Ester Lorente, que és portaveu a Catalunya de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Locu, per parlar d'aquestes trucades que tan molesten, tan insistents al nostre telèfon mòbil i que, a més, ens poden comportar doncs, estafes molt i molt serioses.
No digueu sí, eh?
Efectivament.
Hola. I ja
digui
està.
Hola.
O digui, digue'm.
Ara n'aprendrem més coses.
Ho sabrem tot d'aquestes estafes després d'aquesta publicitat. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis.
Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passa gairebé un minut, de 3:45 a últim dia del mes d'abril, per cert, que no ho hem dit prou, perquè demà ja comença el maig, aquest 1 de maig. Avui, clar, arran de la problemàtica de les trucades massives de propaganda i el mal ús també de les nostres dades per part de companyies de telefonia, Harke, tot això, clar, de primera sembla una guerra perduda.
Ui tant.
Però, a més de la molèstia que poden suposar aquestes trucades, darrere d'aquestes trucades també s'hi poden amagar alguns perills. I, si no vigilem, també alguna estafa.
Exacte, com l'estafa del sí. Sovint rebem aquestes trucades de números desconeguts i instintivament, sense pensar-hi, i perquè també és la manera que acostumem a respondre a qualsevol tipus de trucada, en lloc de dir hola, digui momani, doncs diem sí. Doncs avui aprofitem aquest espai per dir-vos que heu d'anar molt en compte amb aquest sí, perquè pot ser gravat i utilitzat en la nostra contra, és a dir, per autoritzar compres i pagaments sense que nosaltres ho haguem autoritzat. De tot plegat, en volem parlar avui amb l'Esther Lorente, que és portaveu a Catalunya de l'Organització de Consumidors i Usuaris Locu. Esther, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
A veure, avui ens ha cridat l'atenció aquesta estafa del sí. No sé si des de l'OCU considereu que és un perill real que s'utilitzi la nostra veu treta de context, doncs, per confirmar, per exemple, compres i doncs, això que acabem perdent diners d'aquesta manera.
Doncs sí, estem constatant que hi ha un increment d'aquest tipus de fraus i, de fet, hi ha com dues operatives ara, a hores d'ara, no sé, demà el que s'inventaran, perquè se les inventen totes. Una d'elles és que contesta sí i ningú et respon. I al cap d'una estoneta, en molt pocs segons, et surt una locució dient que has formalitzat una contractació, doncs d'una assegurança, d'un banc o d'un servei premium d'alguna plataforma o d'un contracte del que sigui, no? Llavors, clar, tu vols trucar en aquest telèfon que t'han trucat i dius, no, jo vull donar de baixa. Llavors, per donar-te de baixa, et demanen una sèrie de dades, que són les que els hi falten amb ells per complementar les que ja tenen perquè s'han filtrat per tot arreu i llavors podem patir una estafa. És a dir, amb això hem d'anar amb compte. I una altra operativa que també estem veient és que et fan una truca d'algun lloc que et diuen que és un servei de la teva companyia telefònica o un altre, el que sigui, t'engatusen allà parlant molta estona i de tant en tant en alguna de les respostes dius sí. Llavors han gravat aquesta conversa i et donen d'alta o et canvien de servei de subministres, etc. Això no té validesa perquè aquest consentiment, evidentment, no s'ha atorgat, és una manipulació. Però sí que fa molta nosa perquè després haurem d'estar doncs, donant de baixa el servei, etc.
Clar, Esther, el que no té massa sentit, perdona, que potser t'he interromput, però que nosaltres, de forma completament involuntària, i penso que això es podria demostrar amb proves, no? Haguem després de fer tantíssimes gestions i perdre el temps en cancel·lar una cosa que en cap cas nosaltres hem contractat.
Ah, per això ho fan, perquè després és difícil difícil no, es pot fer, no? I podem donar de baixa aquest servei perquè, sobretot, si és un servei que et dius que l'has contractat per telèfon o a distància, tens 14 dies naturals per retornar-ho sense dir res més. Però sí, realment Les coses estan així i evidentment tu no estàs prestant el consentiment, tu has dit sí a una altra pregunta. Llavors això no té cap validesa formalment, i amb un jutjat, a veure, s'hauria de demanar la gravació i veure que està manipulada, però clar, no arribem fins aquí. No arribem fins aquí per un canvi de facturació de subministres.
Clar, deixa'm preguntar-te, Esther, de quines empreses, de quines empreses o quins contractes es tracta tot plegat, perquè sorprèn, no?, que, vull dir, que entenem que des de l'OCU s'estan intentant prendre mesures, no?, però que aquest hàbit de generar aquest tipus de contractes es pugui fer. És a dir, de quines empreses parlem?
Clar, és que normalment són empreses defraudadores, és a dir, o que no són la mateixa empresa, sí. Però solen trucar en nom de les energètiques, les de gas i de les telefonies. D'aquestes són les que més truquen i et diuen, no, és que nosaltres tenim nosaltres aquesta franquícia i nosaltres fem això. Vale. Clar, de vegades tampoc no sabem qui ens està trucant i a qui hem de denunciar. Clar. Llavors, és com una mena de peix que es mossega, no?, a si mateix. Llavors, el que nosaltres demanem als dirigents és, a veure, que auditin les empreses que tenen subcontractat aquests serveis de teleoperadora, etcètera, filtren moltes dades nostres. Haurien d'auditar a qui li estan donant les nostres dades i com s'estan tractant, perquè per aquests tipus de contractes s'estan filtrant totes les nostres dades. Clar. I després hi ha gent que abusa.
Clar, ara mira, estava pensant, si no m'equivoco, l'any passat es va aprovar aquesta llei, no?, contra les trucades. Això no sé si es consideraria una trucada spam, una estafa, però sí que és veritat que tenim la impressió, i de fet podem constatar, doncs, que aquestes trucades cada vegada en rebem més, no? És a dir, el telèfon, hi ha molta gent ja que decideix directament no agafar cap trucada, perquè, per exemple, empreses com TikTok et truquen per oferir-te productes que tu en cap cas... No, jo, no, per exemple, personalment no estic a TikTok i penso com pot ser que aquesta gent tingui el meu telèfon? És a dir, com ens podem defensar de tota aquesta maquinària?
Doncs és complicat, perquè per això mateix que dius, és que com, jo aquí denuncio, si no sé qui ha filtrat les meves dades. Respecte a les trucades spam, sí que es va aprovar l'any passat una modificació i no poden trucar-te si tu no tens amb ells un servei i t'han d'oferir, bueno, tu tens, per exemple, contractat amb una telefonia determinada i et truquen per oferir-te una altra cosa. Doncs sí. Aquí sí que poden trucar-te, no?, perquè bueno, t'estan oferint una millora, etcètera. Que no poden trucar-te sense que tu hagis prestat el consentiment de que t'estiguin trucant.
Clar, el problema és que ho fan, no? Vull dir, hi ha moltes empreses que doncs, passen d'aquesta llei, diguéssim, l'esquiven d'alguna manera i ho fan. Aleshores, com a consumidor, et trobes que no tens recursos.
Saps què passa? Que ens passa a tots, és que ens empenyem molt, però després no denunciem.
Clar, ara la següent pregunta. Em va molt bé que em diguis això, Esther. Què hem de fer els usuaris? A què seria el més intel·ligent per intentar de defensar-nos d'aquestes trucades?
Vale, respecte a les trucades que estan trucant com a spam sense que et facin cap tipus d'estafa ni res, s'hauria de denunciar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que també en tenim una aquí, per que vagin fent com un llistat de bueno, i una base de dades de quins telèfons...
I aquesta denúncia, perdona, Esther, com es pot fer virtualment o s'ha d'anar...
Online. Es pot
online.
Poseu qualsevol cercador ho posen bastant fàcil, però bueno, t'has de posar. ¿Vale? I respecte a les estafes, perquè clar, ja hem arribat a la següent fase, no? Que ja no és que t'estan trucant per emprenyar-te, sinó que a sobre t'estafen. No? Si patim això o sospitem que hem estat víctimes d'aquest tipus de frau, hem de vigilar molt les comptes corrents, canviar les contrasenyes que tinguem perquè en els espais que tinguem per evitar aquest tipus de bueno, que ens vinguin a fer alguna cosa, vigilar també bueno, els moviments bancaris, no veure que no hi hagi, algun càrrec indegut, i després denunciar davant els Mossos d'Esquadra. Això s'ha de fer. S'ha de fer i a més també s'ha de fer a l'INCIBE, que és una pàgina web que està prevista per això, perquè estan fent també bases de dades per saber, bueno, entre tots, a poc a poc hem de fer que això no passi.
Pots
fer-ho, però entre tots, doncs sí.
La sensació per això, Esther, i entenc que hi ha tots aquests procediments legals, que evidentment hi has de dedicar temps a fer aquesta denúncia. Moltes vegades no et trobes frustrat perquè bloqueges un número i al cap de mig minut estan trucant des d'un altre número per oferir-te completament el mateix. No sé si tu, diguéssim, a curt, mig termini, creus que aquesta situació millorarà o que la tendència és que cada vegada doncs aquests intents d'estafa o d'espam es repeteixin més?
Bé, malauradament, la meva sensació personal és que això cada vegada una mica més, perquè cada vegada contractem més a distància, més online, i aquí s'està, bueno, és tot un mercat nou, i perquè es colen molts estafadors, llavors hem d'anar amb molt de compte. Intentem des de les organitzacions de consumidors aturar això, denunciar-ho i sobretot conscienciar la ciutadania que no ho tolerin i que facin l'esforç de ficar-se, però si no volen anar als Mossos perquè estan allà, han d'estar tota la tarda dient això, doncs fer, que també jo entenc, doncs que ho facin a través de la pàgina web d'Incibe, i allà s'està fent aquest registre. A més, això ens servirà si després patim alguna, bueno, que ens treuen diners de la compte, etc, per acreditar, bueno, és que m'estan suplantant la identitat de tal entitat bancària i a mi m'estan estafant. Jo això ja ho vaig posar de manifest, no?
Deixa'm també acabar per preguntar-te, amb tu, mira, doncs ens ha quedat clar que com a mínim tenim alguna cosa a fer davant d'aquestes trucades, d'aquest spam. Deixa'm acabar per preguntar-te, Esther, ens queda un minut, quines altres estafes, hem parlat d'aquestes estafes telefòniques, aquesta estafa del sí, els oients que ens estiguin escoltant, amb quins altres canals han d'anar en compte? No sé si per WhatsApp, per xarxes, missatges de text, quines són les que esteu rebent amb més freqüència aquesta darrera setmana, per exemple?
Per tot arreu. O sigui, aneu amb molt de compte, sobretot al WhatsApp, sí. Sobretot els missatges que ens arriben de la nostra entitat bancària, que ens diuen que enllacis i cliquis un enllaç, no tocar. O sigui, tenim poc temps i no et puc explicar tot el tipus de fraus, però bueno, hem d'anar sempre alertes.
Amb peus de plom. Avui amb l'Esther Lorente, portaveu a Catalunya de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, hem parlat d'aquesta estafa del sí, i la conclusió seria això, que hem d'anar com a usuaris amb peus de plom, perquè l'estafa ens pot venir des de qualsevol racó. Esther, moltes gràcies per atendre la trucada i ànims en aquesta petita lluita que teniu per davant.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Dos minuts, ui.
Ui, dos minuts, no, un minut i ja serà tres quarts de quatre de la tarda. Ja sabeu que, després de fer la digestió els dimarts, cada 15 dies el Guillem Processals ens visita, perquè és un curiós de mena, perquè és una rockstar de Twitter, que hauríeu de seguir, si encara no ho feu, que és... Quina mirada està fent Guillem Processals. Què vol dir?
No,
estàs enfadat.
No. Rockstar de Twitter. És una definició que crec que l'afegiria a la meva vida.
El perfil.
Del perfil directament.
Exacte. Això és cosa del Ferran, ho saps. Com és?
Ai.
Escolta, seguiu el Guillem. Guillem Porçals és arroba gent per si... A veure si... A veure, deixa'm dir primer el nom. Arroba gent Porçals.
Sí.
L'heu de seguir per a veure si és veritat i d'aquí res, quan surti de fer aquesta secció, afegeix Rockstar de Twitter.
Exactament.
Exacte. Politòleg i màster en seguretat.
Sí.
Això ho tenim, eh? Mm-hmm. I dius que estàs nerviós. Bueno, nerviós, a veure, nerviós. Màrius Carol, estarà amb nosaltres després del butlletí de les 4 per parlar d'aquell llibre, que jo li deia a la Harry que dic, a veure, però clar, aquell llibre és de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí.
Ell, diguéssim, Màrius Carol, doncs fa de fil conductor, no?, amb aquestes converses, però qui també escriu el llibre és un llibre escrit a quatre mans, no?, amb Zapatero.
I sembla ser que Zapatero tindrà certa rellevància amb el nou PSOE que ve.
Sí?
Sembla ser que sí. De fet, se li està donant bastanta visibilitat a diferents actes de campanya aquí a Catalunya. L'estan fent servir també com una figura electoral de cara a les eleccions europees, tot i que no es presenti. Per tant, tenim aquí un retorn, possiblement, no a la palestra política, sinó dintre del que seria l'entorn mediàtic o l'entorn socialista, en aquest
sentit. Bueno, perdona, Guillem, però jo no sé com has passat el cap de setmana.
Enganxat al Culebrón de Ferraz.
Val. El nom de Zapatero, fins i tot va haver-hi algun moment, quan ja es donava per fet que Sánchez dimitiria, que va sonar, bueno, no vull dir amb intensitat, però que el seu nom va sonar.
Sí, sí, inclús diferents amics els havien comentat de que estaven les quiniles el nom de Zapatero. Igual que hi havia Puente, igual que hi havia María Jesús Montero, etc.
Sí,
Zapatero també estava. Per què? Perquè en el cas del Congrés espanyol, el president de govern no té per què ser diputat. Que això és molt important. Recordem la moció de censura que va presentar Vox el seu dia. No cal que el president de govern sigui diputat. Per tant, que Zapatero sonés no era cap idea esborrada en aquest sentit.
Bueno, parlarem amb Màrius Carol d'aquí una estona del llibre i sobretot de com, per cert, de com tu has seguit avui les de, bueno, ahir i avui les declaracions de Sánchez.
Les d'ahir les vaig seguir, també vaig estar seguint tot el que va ser el ressò a diferents llocs del món, igual que va haver-hi les portades de la prèvia, les portades a posterior, i la veritat és que el panorama és molt interessant, vull dir.
Com definiries aquesta radiografia que tu et... Perquè avui ens vens a parlar justament de com han seguit la premsa estrangera internacional, no? Aquesta decisió de Sánchez fa 6 dies, ja recordem-ho, des de dimecres passat fins a ahir, que ens, al punt de les 11, doncs, ens anunciava que continuava amb el càrrec, no? Com ho han seguit?
Primer tenim... Hem de recordar que abans de quan va fer l'anunci de que es prenia aquests 5 dies de reflexió, tota la premsa internacional, els principals mitjans, BBC, Fox News, diferents premses d'Àsia, inclús de Japó, també de Xina, diferents llocs del món, etcètera, Orient Mitjà, bàsicament criticaven la decisió del president de govern conforme s'esprenia aquests 5 dies sobre si meditava dimitir o no, perquè era una cosa insòlita, vull dir, hi havia un buit institucional molt important. De fet, tothom, inclús Reuters, totes les diferents agències, France Press també, criticaven aquesta espècie de... si és per un cas de corrupció, un suposat cas de corrupció, perquè es reflexiona al voltant de la dimissió, ningú en tenia absolutament res. I, de fet, el que ens trobem amb la prèvia, després de l'anunci, és que diferents mitjans del món, o diferents llocs del món, la reacció que hi ha és molt, és molt menys acalorada, en aquest sentit. Vull dir, no s'ha fet tant seguiment com de l'anunci, com de la posterior declaració.
Això et volia preguntar.
I després, sí que és veritat que quan veiem la posterior declaració, porto aquí unes anotacions, en el cas, per exemple, d'Al Jazeera, de la principal emissora del món àrab i també amb seu a Qatar, bàsicament feia referència al drama de Sánchez d'Espanya, després de jugar amb la dimissió, el primer ministre genera crítiques, és a dir, així ho englobaven aquest mitjà de Qatar i de gran part d'Orient Mitjà, i de fet és un mitjà de referència a nivell de notícies a diferents punts del món. Després també ens trobàvem, per exemple, la premsa saudita, que recollia que el president Sánchez continua com a president del govern i al mateix temps també feia referència a les diferents... que havia generat mal de caps, a les diferents aspectes de la política espanyola, la situació del Parlament, que són situacions tenses, i al mateix temps també informava que no s'ha plantejat fer eleccions. Mm. Després, més endavant, podem mirar, per exemple, la Cinem Més Capàcia, el diari de Singapur, The Straits Times, el que informava principalment que no dimitia, sinó que es mantenia com a primer ministre, tot i plantejar-se la seva dimissió, no anar més enllà. I després, si miràvem, per exemple, a Xina, també ens trobàvem en el mateix sentit. El president del govern espanyol anuncia que seguirà el seu càrrec amb més força, que és el titular que va donar Pedro Sánchez. Mm. En el cas de la premsa xinesa no van anar més enllà, en aquest sentit. Alguns diaris sí que fan referència també al pes dels carrers, altres recullen aquesta situació de fervor social que es va viure a les manifestacions de Serrat, però molts, la veritat és que va ser un seguiment molt tènue. Comparat amb la prèvia, un seguiment molt tènue.
Deixa'm incidir més. Espera, fem una cosa. Tanquem el bloc de premsa internacional, mm-hmm. Guillem. Quin creus tu que és el mitjà que s'aproxima més, no?, al que, a la realitat, no?, al que ha passat durant aquests dies?
Jo crec que el principal diari que s'aproxima més...
Segons el teu entendre,
Segons el meu entendre, a nivell internacional, seria el cas del The Straits Times, de la premsa de Singapur. Perquè crec que va ser... La neutralitat ha sigut evident en aquest sentit, i al mateix temps ha reflectat en una crònica que ho recollia tot, ha recollit justament tot. És a dir, tant els 5 dies, la jornada de reflexió, les diferents sensacions que hi havia dintre del Congrés, les diferents forces polítiques, també el que s'ha viscut als carrers de Ferraz i les diferents declaracions de Feijo. És a dir, s'ha vist tot. Tot ho han reflectit i trobo que és un dels principals diaris que ho ha seguit en aquest sentit. Que és curiós, de Singapur, però...
Clar, és que crida l'atenció, no? Però són els que donen més en el titular perfecte. Mm. Pedro Sánchez ha parlat molt de mitjans de comunicació. Bé, ell no li agrada dir mitjans de comunicació, sinó de pàgines web.
Pàgines, sí.
No? Fa servir aquest, ha fet servir aquest pàgines web. Creus que hi ha alguna estratègia... O sigui, ara, toro pasado... Hi ha hagut alguna estratègia oculta per part de Sánchez? O realment... O sigui, creus que... Mira, ja somriu. O sigui, es deu a una jugada política o realment has tallat i ha dit prou?
Aviam, aquí hi ha diferents aspectes i és per el que s'ha anat filtrant, és el que s'ha anat coneguent. Sí que és veritat que hi havia una part de situació personal que ell s'ha plantat i volia saber l'opinió del seu entorn, de la seva dona, etc. I l'hem dit que continués, ell ha continuat. Però sí que és veritat que, per el que s'ha filtrat a diferents mitjans, hi havia una situació de pressió personal evident. Mm. Bàsicament perquè és un atac constant i continu, qualsevol cosa que faci.
D'una dècada, no?, deia ell.
Sí, sí, és a dir, des que va presentar... Inclús, diria que des de les pròpies primàries...
Sí, sí.
Des de les pròpies primàries que s'han viure dintre del PSOE, que van ser insòlites, perquè va ser quan els barons van acabar derrotats, la militància per primera vegada imposava el seu candidat... Vull dir, tota la diferents seguiments que va haver-hi, des d'aquell moment, Sánchez s'ha convertit en un objectiu de la premsa en molts aspectes. Tant sigui bé per jugar-lo, bé per criticar-lo, per treure a punta qualsevol declaració que feia. És a dir, tenim que és un objectiu, una diana en molts aspectes, en aquest sentit. De dir, quan no hi havia notícies, notícies del cap de l'oposició, que dius, però per què notícies del cap de l'oposició? Notícies del cap de l'oposició. El que feia referència a Sánchez, per exemple, de que el govern perseguirà les diferents fake news i les diferents desinformacions que puguin sorgir, etc. Inclús el ministre Puente, a través de les xarxes, també ha denunciat campanyes mediàtiques contra ells. Aviam, ens trobem una situació molt important i és que a nivell europeu, des de l'any 2008, s'està parlant de combatre la desinformació. En el cas d'Espanya no s'havia fet cap gran campanya en aquest aspecte. Per tant, ens trobem en un escenari que, tot i que es vulgui vestir de resposta política, sí que és veritat que també hi ha una part europea de càrrega política que fa molts anys que dura, i és el fet de les campanyes de desinformació, els mitjans que busquen desestabilitzar els governs, els mitjans que busquen treure de legitimitat les institucions, qui els finança per tal de fer aquests missatges, tot un seguit de coses que altres llocs, com per exemple Polònia, Estònia, en el cas de la República Txeca també s'ha fet, aquí no. I ara sembla ser que és el moment que també li toqui a Espanya fer aquesta revisió de mitjans.
Què vas enyorar tu de les entrevistes que ha concedit Sánchez a posteriori? És a dir, la de Televisió Espanyola d'ahir, no sé si has pogut seguir la d'aquest matí de l'Àngels Barceló a la SER.
Vaig seguir la d'ahir a la nit, després intentaré escoltar la de la SER.
Matí.
Crec que la veritat és que hem començat una nova etapa política.
Tu creus que hem...
Sí? Jo crec que hem començat una nova etapa política. No sé com titular-la, no sé com dir-li, Però sí que és veritat que inclús a nivell de percepció, a nivell de política, inclús a nivell de carrer,
sí,
sí que és veritat que hi ha una certa desafecció que abans no estava, de dir, ostres, ens han fet perdre 5 dies, hem vist aquest periple de 5 dies, i per altra banda també hem vist una resposta de hem de donar suport institucional, hem de donar suport al president, aquí ja no només és la part de la qualitat democràtica, de la qualitat del president, sinó la qualitat democràtica, que són uns termes que aquí no estaven en el debat públic. És a dir, la legitimitat de les institucions, la qualitat democràtica, la gestió dels mitjans, el pes que tenen els mitjans dintre de la societat, tot aquest debat no estava. I ara està dintre del debat.
Perdona, a mi no et vull fer spoilers, per si veus, per si escoltes avui a la Àngels Barceló l'entrevista a la SER, però que crida l'atenció com... Tu deies, el titular més general, no?, del discurs d'ahir Sánchez és surto més ferm, no?, amb més força que mai. Ostres, si surt més que força que mai, perquè avui a la Barcelona li ha dit que potser... O sigui, que ell acabarà la legislatura i que potser pot continuar.
Els tres anys de la legislatura. Clar. I que espera presentar... Això ho he llegit amb un del titular, no me recordo qui era, que ho he llegit. D'així, vol aguantar aquests 3 anys, després, possiblement...
Ostres, llavors...
Tornar-se a presentar a les eleccions... Clar, aquí la gran pregunta és... Surt amb més força que mai, per fer què? No, en el sentit de dir... Si tenim una legislatura de 4 anys, haurem guanyat una estabilitat política enorme,
sí,
perquè venim de mocions de censura, eleccions, ara contra, ara presento un crític, ara presento... Sí, a nivell, ojalà aquí també tinguéssim aquesta estabilitat política, en aquest sentit. I és el fet de dir fins a quin punt tenim aquest Sánchez que ja pensa... d'aquí 3 anys i mig, amb les eleccions. I pel mig tindrem les eleccions europees. Una setmana després que acabi la campanya de les catalanes, comença la campanya de les eleccions europees. Aquí també veurem un nou Sánchez, segurament. Veurem què passa aquí. I que trobo que és important de seguir. I aquí és on jo crec que en el cas de les europees, on Zapatero, com bé dèiem anteriorment, guanyava. Guanyava pes. He volgut treure... Guanyaria més pes.
Que bé que ho diguis, això, eh? Sí, recorda-m'ho. Pes de Zapatero, eh?
A les eleccions europees.
Ara li preguntarem a Màrius Carol. Creus també que... Ja ho sé que és indirectament, però aquest cap de setmana... O sigui, dijous vam començar una campanya electoral a Catalunya. Aquest cap de setmana gairebé no se n'ha parlat.
No.
Perquè s'ha parlat de Pedro Sánchez. Això també és doble jugar. Bueno, són efectes col·laterals de la decisió. Aquí... Ja sé que és anar una mica a burxar una mica, però...
No, de fet hi ha una teoria, que no és teoria, és bàsicament una cosa de campanya, de dir, amb les enquestes que s'estaven plantejant a dia d'avui, el resultat que li podien donar al PSC podria ser més baix, segons diuen, que el que el propi partit estimaria, tot i guanyar les eleccions. Per tant, una campanya així és un puls de força, un sople d'aire fresc, que podríem dir, a la campanya de Salvador Illa.
O sigui, tu creus que li ha beneficiat a Salvador Illa la decisió de continuar,
de Sánchez? Sí. És a dir, el fet que continuï no és que l'hagi beneficiat, sinó que no l'ha perjudicat. Cosa que sí que ens trobem que va ser, per exemple, si Sánchez hagués plegat, hi ha molta gent que votaria Illa pel fet de que Sánchez és el president del govern. Sí. Cosa que no hi ha cap altra figura dintre de l'entorn del PSOE que pugui tirar endavant amb aquest tipus de seguit o de... cúmul de votant que pugui tenir. Per tant, crec que no és que l'hagi beneficiat, no l'ha perjudicat, sinó que es queda igual en aquest sentit. Ara, sí que és veritat que també s'entra el focus amb les reaccions a posteriori. És a dir, quin és el focus Salvador Illa? Salvador Illa com reaccionarà això? Què dirà Salvador Illa del que ha dit Pedro Sánchez? Salvador Illa què dirà? És a dir, el focus passa d'una campanya que podríem dir de Puigdemont, Salvador Illa, etc., a una campanya centrada en... què fa el PSC, què fa el PSOE, com reacciona el PSOE, com reacciona el PSC, com es reorganitza el PSOE, què passarà ara amb el PSOE... És a dir, el marc dels mitjans ara és PSOE. Ja no hi ha un Puigdemont, si torna, si ve, si presenta la investidura, que presenta Junts, que presenta, si no, que d'això és un per a una gestió... No hi ha el debat sobre això. Veurem. Aquí jo crec que serà molt important els debats electorals. Això sí que vull dir-ho. Seran molt importants els debats electorals.
Perdoni, Puigdemont, què farà amb els debats? O sigui, perquè el primer debat que vam veure a La Vanguardia el divendres passat...
Divendres passat.
Era Josep Rull, si no m'equivoco, no?
Sí, de moment està sent Rull la principal figura que participa als debats. Per tant, veurem si continua aquesta tendència o aquest seguit.
O canvien.
O es canvia. Però, de moment, el debat principal que tenim a dia d'avui és quins efectes té la decisió de Pedro Sánchez. I la campanya només dura 12 dies. Bé, 14, 12 dies...
Que passa volant,
Que passa volant. I si et passem una setmana parlant de Pedro Sánchez i les seves virtuts, i després et passem la setmana parlant de les reaccions que ha tingut el món, el panorama polític sobre Pedro Sánchez, clar, tenim tota la campanya coberta amb Pedro Sánchez. I això és molt, molt interessant, perquè mai havia passat una cosa així.
Tens ganes, no?, de veure què passarà el 12 de maig.
Tinc moltes ganes de veure, la veritat. Moltes, i estaré enganxat a la tele mirant-ho directament.
Ja ens ho explicaràs. Ja ens ho, no, ens veiem abans.
Ens veurem abans.
Sí, veuràs el Bayern-Madrid aquesta nit?
Sí, si puc, sí.
Qui vols que guanyi?
Silenci. Segurament el Bayern.
Clar.
Segurament el
per
Bayern.
Per què segurament? Què et fa... No m'ho esperava.
M'agradaria que guanyés el Bayern, de veritat.
Sí, no?
Altra cosa és que acabi passant, però m'agradaria que guanyés.
Bueno, tenim tornada, també, no?
I també espero que tot acabi bé pel Bayern.
Portals, Guillem. Et seguim, eh?
Ja ho veig, ja ho veig.
Home, sempre. Guillem Portal, moltíssimes gràcies.
No, de res.
Anem cap a informatius. A la tornada, Màrius Carola, aquí al Fabricació. Fins ara.